11 minuts per sobre del punt del migdia, la tercera dels 104 fons de dijous, la dediquem sempre a cinema. Àngel Comas, crític de cinema i programador del cicle de cinema d'autor a la nostra ciutat, molt bon dia.
Hola, què tal, com esteu, bé?
Avui el film Grandes Esperanzas...
No contesta aquest home, li dic...
Estem bé, Sergio.
Estem perfectament, com sempre.
Grandes Esperanzas és la pel·lícula que avui ens ve a analitzar l'Àngel. Abans, però, com sempre, les estrenes, Sergio, arriben bé les estrenes?
Arriben bé. A mi són tres títols que em donen bones vibracions. Els tres arriben al cinema Yelmo. En aquesta ocasió a Cinesa no hi ha cap estrena, sinó que es torna a reestrena El Cuerpo, aquella pel·lícula de Belén Rueda. En canvi, a Yelmo sí que hi ha tres estrenes. La primera, Tesis sobre un homicidio.
La golpearon, la violaron, la cortaron. La muerte de las mujeres como ella no fue una casualidad que la mataran frente a la facultad. El formol, la nota, el colgante que tenía puesto, todo formó parte de un plan.
Todos sacrificios, víctimas inocentes que deben ser inmoladas para beneficio de la humanidad. La víctima puede ser cualquiera.
Pel·lícula argentina, un thriller argentí protagonitzat per Ricardo Darín i Alberto Amán. Una història que parla de com un professor de dret sospita d'un dels seus alumnes que és un assassí, sospita que ha matat a una noia. Llavors ell comença a investigar per demostrar que efectivament el seu alumne és qui ha matat aquella noia en qüestió. Aquesta l'has vista ja, Àngel?
T'explico el final?
Millor que no, eh?
T'explico el final?
No.
Però és previsible?
Si us sembla, la deixem per la setmana que ve.
Sí, fantàstic.
Només dir que, escolta, l'argument és clavat, eh?
Sí?
Sí. I que el Ricardo Darín ho fa molt bé.
Ricardo Darín.
Però ho deixem per la setmana que ve.
Doncs perfecte. Tesi sobre un homicidi. Ja tenim pel·lícula per la setmana que ve.
Fantàstic, deures ja pendents. Segona pel·lícula que podrem trobar als cinemes Yelmo, una pel·lícula de Steven Soderbergh, es titula Efectos Secundarios.
Todo en él me gustaba. Sus manos, su olor. Me enamoré perdidamente.
Conseguiré que todo vuelva a ser como antes. Te lo prometo, lo haré. ¿Te acuerdas de esta belleza?
Una pel·lícula que la protagonitzen en Jude Law, Catherine Zeta-Jones, Channing Tatum, vaja, actors guapos a la pantalla. La dirigeix l'Steven Soderbergh, una pel·li més del Soderbergh que no para, pel·li per any pràcticament, Àngel.
Sí, deien que es anava a retirar, va dir l'última vegada, no?
Sí, sí, és una passada la quantitat de pel·lícules que fa. Sí. Parla de la història de com una noia es torna addicta a un medicament que li recepta el seu psiquiatre i bé com pot, diguem, moure aquesta ansietat que té ella, bé, una història una miqueta d'embolic a través de les drogues, bé, no sé ben bé tampoc ni com definir-la, però té pinta de ser la típica pel·lícula com si vostè, quina pel·li més rara he vist.
Sí, efectivament és això. És una pel·lícula molt complicada, en la que aquesta trama, doncs, jo penso que el Soderbergh no ha aconseguit apropar-la, de fer-la de manera clara. Jo, per mi és molt complicada, és interessant la pel·lícula, i no sé, la que tenia Zeta-Jones, per exemple, ho fa molt bé, i a més també, i a partir d'aquí no sé com dir-te, també jo crec que és una pel·lícula inclassificable, que bé, mira, es pot veure perquè és una pel·lícula ambiciosa, però en definitiva jo la trobo massa complicada.
Mira, a Film Affinity diuen que és una pel·lícula d'intriga, un thriller de medicina i drogues. Així la classifiquen ells.
Sí, però això no vol dir res, tampoc.
Clar.
Perquè això, en principi, no hi ha cap gènere que sigui un thriller de medicina i drogues. O no, perquè llavors aquí, si comencéssim amb aquestes classificacions genèriques... Ja,
avions.
I ja hi som, tu. Sí, una d'helicòpters, com tu. No surt cap helicòpter aquí.
No, aquí no hi ha helicòpters. No. Avui em sembla que no tindrem helicòpters. Les estrenes, una pel·lícula més, una que a mi personalment em fa molta il·lusió, és un remake d'un clàssic de Sam Raimi del 81, Posesión Infernal.
Mamá no habría querido ver la cabaña así.
¿Eso es sangre? ¿Qué es esto?
No deberíamos haber tocado nada.
Kunda. Strata. Montosa. Honda.
Una pel·lícula de terror dirigida per un uruguaià, el Fede Álvarez, que torna, que readapta un cop més aquesta pel·lícula de Sam Raimi del 81, Possession Infernal, una pel·lícula que, com dèiem, es va fer el 81, i pocs anys després el mateix Sam Raimi en va fer un remake perquè no estava massa satisfet de com li va quedar la primera pel·lícula. Ara es torna a fer un remake, en aquesta ocasió, diguem, amb una miqueta més de terror i de gore, fins i tot a la que tenia l'original, amb guió, que ho acabem de veure ara mateix, de la Diablo Cody, que és que se'n va endur un Òscar per Juno fa uns anyets, i amb guió també del Sam Raimi, que hi col·labora en aquesta pel·lícula. A mi, de primeres, em dóna bones sensacions aquesta pel·lícula. Com a pel·li de terror, té bona pinta.
Jo no l'he vist, i no crec que la vagi a veure ja, perquè el tema ja me'l conec molt, he vist el tràiler, i em sembla que hi ha molta sang i fetge.
Clar. Que sí? No, però el tràiler ho veus tot, el tràiler. Ja,
sí,
haurà...
No cal veure la pel·lícula una vegada veus el tràiler, no?
Clar, el que s'haurà de veure és que el protagonista de l'original, que era el Bruce Campbell, era un tio molt carismàtic. Ara aquí jo no veig ningú que pugui ser així de carismàtic, per saber, potser sí.
Sí, potser sí, no. Aquest tipus de pel·lícula, Possession Infernal, i l'iniciador sorgeix a partir de totes les pel·lícules de possessió diabòlica que va crear amb l'Exorcista, sí. I aquestes coses, i aleshores és una variant més. El que passa que el Sam Raimi era un home que feia pel·lícules en aquell moment barates, amb pocs... perquè els efectes especials en aquella època començaven a sortir i a baratir-se, no a sortir, a baratir-se, i es podien fer pràcticament a casa teva, no? I aquest home va fer això amb molta lena. Jo la veritat és que després no he seguit l'evolució, no? No puc dir que si està bé o no.
Va començar fent això i va acabar fent Spider-Man, el Sam Raimi.
Sí, però clar, és una altra cosa. Els efectes llavors li feien a ell, que és molt diferent. Com va fer la primera Possession Infernal, eren efectes especials casolans.
Hi havia
una sèrie de directors i productors que van aconseguir un software que era molt, molt barat i podien fer efectes especials. El mateix software que tenim tu i jo ara a casa, que podem fer efectes especials, el tenien ells a l'any 80.
Doncs tres estrenes per aquesta setmana. Aquesta última que comentaven ara l'Àngel i el Sergio, Possession Infernal, es podrà veure als Yelmo. Les altres dues, Tesis sobre un homicidio i Efectos secundarios, tant al Yelmo com a Cinesa. Anem ara sí al film d'avui, Àngel, a la crítica de Grandes Esperanzas.
¿Desea ver a la señorita Havisham?
Deja que te vea. Acércate más.
¿Qué piensas de ella?
Me parece preciosa.
Rómpele el corazón.
Es expreso deseo del benefactor que sea educado como un caballero en Londres.
¿Qué os parece?
Le ha sobrevenido una considerable fortuna. Tiene ante sí un futuro de grandes esperanzas.
Debes saber que no tengo corazón.
No me lo creo.
Me hicieron así.
Si te hiere, ámala. Si te falla, ámala. O si te destroza el corazón, ámala. Ámala, ámala.
¿Cómo puedes darle tu afecto a ese hombre? Las miradas y las sonrisas que nunca me concediste a mí.
¿Es que acaso quieres que te decepcione?
¿Acaso le decepcionarás a él?
Sí. A todos los hombres menos a ti.
Àngel Gómez, Grandes Esperanzas, l'adaptació de la novel·la de Charles Dickens a la gran pantalla. La setmana passada en vam comentar ja breument alguna coseta, avui hi entrem ja de forma àmplia.
Val. Doncs, primer de tot, hauríem de parlar de Charles Dickens, perquè ell, Charles Dickens, és un dels grans escriptors de totes les èpoques.
I l'obra és seva.
I sí, sí. Aleshores, la seva obra, que normalment reflecteix, normalment, no sempre, l'època en què viu, l'època victoriana, més o menys, és una obra que realment es pot llegir pràcticament ara i es llegeix amb la mateixa humanitat que es podia llegir en el seu moment. Era un dels grans retratistes, de l'època. Jo he llegit últimament alguna novel·la d'ell i, francament, quedo sorprès per la seva modernitat. Aleshores, bé, recordem que en Dickens era l'autor, per exemple, d'Oliver Twist, d'Històries de dos ciutats, que no tenia res que veure amb la... No era exactament l'Anglaterra d'ell. Havia també Conte de Nadal, que reflecteix molt bé com era també aquella societat i que s'ha portat moltes vegades al cine. És un director... és un autor molt cinematogràfic i s'ha portat moltíssimes vegades al cine. Aquí té una llisteta, aviam si tinc... Per exemple, David Copperfield és potser una de les que s'ha portat més. Oliver Twist, fins i tot hi ha un musical. No sé, Cadenes Rotes, que és una de les que es va fer, una de les millors també. Doncs és un home que per adaptar al cinema... té moltes possibilitats, perquè a les seves històries passa de tot i molt. Així com, per exemple, tu ara agafes alguns llibres i algunes novel·les i veus que un petit argumental ja dona per tota la novel·la, per una novel·la de 100 o 200 pàgines, en Dickens, amb una novel·la de 400 pàgines, passen més coses que pàgina per pàgina que en aquesta novel·la. És una vaca. Això vol dir que cinematogràficament, doncs, això és collonot, perquè...
Tens producte.
Realment tens material per fer el que vulguis. Aleshores, Grandes Esperances, que Great Expectations, que aquí hi ha una versió en català, de, si no m'equivoco, de la novel·la, perquè el Dickens està traduït al català, als llibres, no a les pel·lícules, eh? És la penúltima novel·la del Dickens, i és una novel·la sobre la lluita de classe, sobre el passar d'una classe a l'altra, sobre la utilització de l'amor o de l'atractiu físic per pujar a la bona escala social, i en el seu moment va ser un gran èxit, va ser brutal, va sortir en forma de fulletí en un diari britànic, i al cap del temps es van vendre 100.000 exemplars de la novel·la. Imagineu-se, estem parlant del 1860 i tants. 100.000 exemplars només a la Gran Bretanya. És a dir, que era un best-seller i no era prefabricat.
Com diem, ningú dubta de l'obra ni de Charles Dickens. Ara bé, un cop això portat al cinema, hi ha d'haver un director que s'atreveixi, en aquest cas David Nichols. Què tal ho fa?
Sí, presentem el director també. És el Mike Newell,
deia el guionista ara.
Aquest home és l'home que va dirigir Quatre bodes i un funeral, i a més és un especialista en fer adaptacions també, té alguna adaptació d'època també, i és un home que és un professional i normalment ho fa molt bé. Inclús té una adaptació d'una d'en Harry Potter, si no m'equivoco. És un home que, el Mike Newell, que és britànic i ho fa molt bé, que passa que no és un home creatiu ni brillant. Llavors es troba amb un material acollonant que té de tot, i aleshores què fas? Què fa amb la seva adaptació? Doncs, esclar, no la pot posar tot. Això seria més aviat una minissèrie britànica d'aquelles tan ben cuidades, no? Que realment es podria convertir perfectament. I s'ha fet, alguna vegada, si no m'equivoco, a la Gran Bretanya, a les Grans Esperances. Aleshores es troba que té molt material i, clar, ha de descartar material. I també es troba que no vol fer una adaptació creativa, sinó que vol il·lustrar una mica més en imatges el que és la novel·la. En els anys 40 o 50, més o menys, estic parlant de 1940-50, no del 1840-50, va sortir als Estats Units una sèrie de novel·les que després es van exportar tot arreu del món, que eren clàssics, es deia una cosa així com clàssics il·lustrats. Aquí a Catalunya es van publicar, inclús en català. Eren clàssics dibuixats, per dir-ho d'alguna manera, i eren a l'abast de tothom. Unes altres que eren resums de clàssics. No estic parlant de Reader Digest, sinó de novel·les que es feien més curtes perquè la gent les pogués entendre. I aquesta, a mi em dona la sensació d'això, que és com un clàssic il·lustrat de la novel·la del Dickens. És a dir, que l'home l'il·lustra i l'il·lustra bé. És a dir, diríem, la dibuixa bé. I, però el que passa que li manquen trossos entremig d'algunes escenes que no veus massa bé l'evolució del personatge, i aleshores no ha posat una relectura des d'una època actual. S'ha limitat a dir, vaig il·lustrar aquesta novel·la, i li ha sortit això.
Jo no sé si... dèiem, pàgina per pàgina no, perquè en tindria per estona.
No podia ser perquè ha sigut una minissèrie o una llarga sèrie, no sé. Aleshores, la pel·lícula, si tu no has llegit la novel·la i te la vols estalviar, la llegeixes i ja està. No sé, la llegeixes i dius, mira, ara, no és una reinterpretació des de l'any 2013 d'una novel·la del Dickens que podria donar una sèrie de relectures de la novel·la que tu potser en aquell moment no has pogut treure. Això és la visió d'un home que adapta a un clàssic. És donar la seva visió actual d'una cosa que es va escriure o fer al passat. Això passa amb els remakes, estàvem parlant ara d'una pel·lícula de terror que es podria dir exactament igual. Aquesta, el Possession Infernal, segur que adapta el Possession Infernal primer d'acord amb les noves tecnologies i d'acord amb la nova visió que es té actualment d'aquest cine de terror. És a dir, no fa la mateixa pel·lícula, perquè seria absurd. Llavors, aquesta fa la mateixa pel·lícula que una que he anomenat abans, que es deia Cadenes Rotes, per exemple, és del David Lean, que és de l'any 40 i tants, i aleshores, clar, doncs li manca això. Ara, és una pel·lícula dolenta? No. La gent li agrada, és una pel·lícula, tu et diràs, és una pel·lícula correcta, sí, però què vol dir això? És una pel·lícula mediocre.
Parlant d'adaptacions, precisament tenim ara també d'actualitat Àngel un altre film en cartellera, que és Anna Karenina.
Sí, aquesta no l'he vist, però en definitiva, sembla que tu l'has vist, no?
Sí.
Aquesta busca una originalitat partint d'unes limitacions, perquè el director de la pel·lícula aquesta es va trobar que volia rodar en els mateixos escenaris on passava Anna Karenina. Anna Karenina és un clàssic del Tolstoi i aleshores passa a Rússia a determinats escenaris i no li van donar permís. No li van donar permís per rodar aquests escenaris. Llavors, d'aquesta limitació va sortir la seva creativitat. I la seva creativitat era que es va plantejar una pel·lícula completament diferent. Una pel·lícula que parteix d'una obra teatral, si no m'equivoco, sí, dins de l'obra teatral, i aleshores, clar, fa una pel·lícula diferent. I aquest, la necessitat li obliga a fer això. Si no, a lo millor hagués fet...
Potser hagués quedat un gran desesperances.
A mi hagués quedat un gran desesperances. Ara, no crec.
Però en aquest cas, com diu l'Àngel, la necessitat fa que sempre acabi optant per aquells paisatges reals de Rússia, portar-los a un escenari de teatre.
Just, perquè no li donen permís per rodar un volt rodell. Jo crec que les limitacions dels artistes són els que els hi porten a treure més partit de la seva obra.
I la creativitat.
Sí, sempre, sempre. Tu vas fer una cosa, i la limitació, no sé, aquest home no tenia l'escenari, i no tenir l'escenari canvia totalment el plantejament. Però tu tens una limitació del que sigui, i allò dius, home, com ho podria resoldre perquè sigui el mateix? I així ens trobem pel·lícules...
Imagina que ara a l'Spielberg li diuen que no alguna cosa.
Home,
no,
l'Spielberg és diferent, perquè...
Ja... Però faria alguna cosa nova, imagina't, que li diuen no pots fer-ho així.
Jo crec que plegaria l'Spielberg. Jo estic parlant de, no sé, de gent que sigui, que busqui la creativitat a la seva obra. L'Spielberg ja no la busca, la va buscar en certs moments, però ara ja no, és un home que està aferrat al sistema i no crec que ho busqui, però hi ha molts realitzadors. Aquí a Catalunya en tenim la tira. Aquí a Catalunya, com que es fan les pel·lícules en 4/4, hi ha gent que ve, que no la pel·lícula com els últims dies, que està feta amb els diners que... amb més diners que no normal, però no té cap cosa de limitació, però hi ha pel·lícules, no sé, ara com La Mosquitera, no sé si l'heu vist fa molt poc per televisió, que tenia unes limitacions i la van fer 4/4, i clar, van 100.000 euros, 150.000 euros, i va guanyar no sé quants premis. És a dir, penso en això, si tu vols fer una cosa i no tens els mitjans i vols continuar fent la cosa, has de fer-ho de manera diferent, llavors quan la creativitat, inclús et diré més, a l'època franquista, el Carlos Saura va fer les millors pel·lícules perquè tenia la censura, i això l'obligava a fer metàfores que la gent entenia perquè no podia dir-les clarament. És a dir, la censura amb el Carlos Saura li va anar molt bé, perquè quan va acabar la censura ha fet obres normals i corrents.
Mira,
això no vull dir que vull que apoyi la censura, eh?
Això és com a jugadors de futbol que es creixen davant la pressió, eh?
Sí, igual, això és veritat. Que passa que... Sí, no sé. Però clar, aleshores surt el talent, no, evidentment, però o sigui, clar, si et casquen tot el partit i tot, ja m'explicaràs, no?
Deixa'm fer un apunt, Àngel, ara que ha citat Los Últimos Días, pel·lícula que també tenim en cartellera. La gent hi va pel morbo de veure la Barcelona deserta. Clar. I potes amunt, eh?
Sí, home, però està bé, no?, que es busquin coses d'aquestes. A mi em sembla molt bé. Els americans estan cases de fer-ho. Oh, no.
Jo ja vaig dir que per veure-la així, el tràiler ja ho veig.
Exacte. Home, no, perquè no surt tot.
No vas cardonar-la a veure.
Home, no,
ja us
no,
ho dic ara, però...
No, però si tu veus tu la Vileitana plena de, no sé, coll, no sé. Els americans estan cansats de fer-ho i així promocionen la seva ciutat. Perquè, clar, no és que Barcelona estigui per promocionar aquí així d'aquesta manera, però, bueno, en Déu-n'hi-do, no? És a dir, jo penso que això és el kit, com li diuen els publicitaris, de no sé què benefit, el marketing benefit o alguna cosa així, que és la cosa que...
Estaríem parlant la cosa de diferenciada. De la diferenciació.
No, però és que aquesta pel·lícula només es pot analitzar en termes de marketing o de publicitat.
Vam tenir
no?
la promoció del Woody Allen en la de Vicky Cristina i ara tenim la promoció dels Pastors amb això.
Sí, sí, però jo crec que fa més l'altra, aquesta, però em sembla perfecte això. Això no... Però és una pel·lícula comercial, con grandes esperances.
Tornem també a grandes esperances. Què és allò que falla, Àngel?
No, el que t'he dit, que de fet no falla res, és una il·lustració, però no, està bé, eh? Jo crec que està bé, no?
La setmana passada vam parlar del repartiment, també doncs, a través dels noms també es pot anar al cinema, ara que estem parlant de formes sí. d'anar-hi, doncs Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Jeremy Irvine...
Jo el protagonista, la veritat és que no el conec. Aquest Jeremy Irvine,
no, home, sé que és un noi televisiu, és de sèries
sí,
de televisió.
Ja pot ser, ja. No, ja li dic que no. Ara, jo em quedaria amb el personatge de la nena Bonham Carter, no perquè m'agradi o no m'agradi, sinó per la manera com l'ha tractat. Tu que has vist la pel·lícula, apareix com un personatge misteriós, que sembla com una mena de representació del destí, que sigui com una mena de fada madrina o no sé, o bruixa dolenta, no ho sé.
I una dona gran que no surt de casa.
No surt de casa, que controla...
Que va amb ell.
Controla, però amb ell i amb un escenari, amb uns decorats d'escenari misteriosos de pel·lícula de terror, pràcticament. No sé, és una troballa, potser, això, però clar, és una mena d'illot dins de la pel·lícula. Jo aquest personatge em va crear l'atenció per això, no? Perquè, a més, la Helena Bonham Carter és una gran actriu que sempre s'ha bellugat amb aquest tipus de pel·lícules. Recordem que va estar en Una habitació con vistes, pel·lícules de tot tipus que sempre fan caracteritzacions que demostren que és una gran
actriu. I és l'actriu del Tim Burton.
Sí, també.
En majúscules,
també.
Clar.
També. Sí, també. Perquè, com es deia aquella de la...
Sunitot.
Sí, també sortia, i després amb aquella de la... que van fer també una obra de teatre musical, Sunitot.
Sunitot.
Un personatge esgarrifós.
Sí. Però divertit. Em feia gràcia, en fi.
Aquesta sí que és una pel·lícula de terror original.
Precisament també ambientada a Londres, on hem de dir que Grandes Esperanzas centra una part de la pel·lícula Àngel, que per mi aquí es tarda massa en arribar a Londres, en abandonar la zona rural, els aiguamolls, i arribar a Londres. Crec que gairebé dedica una hora al director de la pel·lícula, I a mi això és el que deia abans, que se'm fa una mica pesat.
És el que et deia, que és una novel·la molt llarga, que llavors has de condensar en 100 i tants minuts, no sé quan són.
Clar, m'anima al final, 125 minuts. Al final al film, però clar, al final sí. Ja he estat pensant en tancar els ulls.
A més, el Londres que retrata no fixa-t'hi que la càmera té plans curts, pràcticament en la que no hi cap un pla llarg que es vegi, per exemple, tot una gran plaça.
No, sí,
és
Londres, però podria ser...
Es veu un carrer, es veu el carrer de la casa on viu ell, i aleshores hi ha un pla tancat, podríem dir, en el qual no passa... Vaja, no sé, està bé aquell pla, no dic que no, però clar, sí que és un pla llarg que es vegi Trafalgar Square, per dir-ho d'alguna manera, jo ho hagués agraït més.
Anem a la crítica, si et sembla, Àngels. Guy Lodge, de l'Empire, diu: «Es elegante, envolvente y con todo el talento del mejor elenco británico, pero también no era la versión imbatible de Lian. Y esta versión más amable no convence del todo al recorrer un camino tan trillado».
Va, més o menys, no?
Justin Chang, al Variety, diu: «Una pasable adaptación que hace poco para pulir el legado de estimables versiones para la pantalla del clásico de Dickens». El David Rooney, el de Hollywood Reporter, diu: «Las vívidas caracterizaciones de Ralph Fiennes y Helena Bonham Carter son el aspecto más destacado en la narración tradicional de Mike Newell de la clàssica novel·la de Dickens».
Quan es parla dels actors vol dir que la pel·lícula no té massa importància.
I deixa'm que acabi amb una altra: «Con su diseño de producción y el ritmo cadencioso que parece reflejar la época, me gustó mucho esta versión de la película y la narración de historias entreteje los elementos de una manera natural», ho diu Louis Keller.
Vale.
Com
tu i jo estem d'acord per això amb la pel·lícula, més o menys.
Sí, veig que sí. A mi potser se'm va fer una mica més pesada que tu, però...
Ah, no, això no t'ho vol dir res.
Grandes Esperanzas es pot veure encara als cinemes, si ho voleu, i el que també es podrà veure als cinemes avui serà, com cada dijous, el cicle de cinema d'autor. Àngel, avui la pel·lícula programada The Angel Share.
Una pel·lícula de Ken Loach, i Ken Loach sempre, encara que es faci gran, encara que sigui, a vegades diguin que és un director maniqueïsta, d'esquerres, aquestes coses que acostuma a dir la premsa de dretes, aleshores la pel·lícula és molt interessant. De fet, és una pel·lícula revolucionària, encara que no sé si queda massa clara la seva lectura, perquè els protagonistes fan un robatori que és molt original i que revolten contra la societat que els margina, contra la societat que no els dona feina. Això és el propi del Ken Loach, que jo penso que està molt bé. A més, ho fa sense massa transcendència i això va donar, a vegades, gairebé una comèdia. Jo penso que està bé, molt bé, val la pena.
És, Àngel, ja la fi del cicle de cinema d'autor.
Home, la fi no, home.
Tornarà, però, de fet, dijous de la setmana vinent, Àngel...
Sobretot apocalíptica,
ja matat,
eh?
Ostres.
Tenia los últimos dies al cap. La setmana vinent, dijous, crec que presentes tu mateix la nova programació, que aposta per les pel·lícules de directors europeus.
Sí, es fa una mena d'acte de presentació a l'auditori a les 9, a la qual... presentaré les pel·lícules que formen part del tercer de l'últim trimestre de l'any, que serà la novena, final de la novena temporada.
I aquell dia ja hi ha projecció, Sergio, em sembla, o no? El mateix dia 11 d'abril?
Tenim el 25 d'abril la primera, a Mur de Michel
Haneke. L'11 hi ha encara de la
sí, negra. Exacte. Ah, això mateix. La nova comença el 20 amb Mur.
Que això és el que a mi em sobtava. Per tant, la presentació es farà entre sessió i sessió, entre la 2, 4, sí, 8 i la 10
mateix,
de la negra.
Ah, això mateix.
S'aprofita.
Això serà la presentació de l'últim trimestre. Que bé, jo el titulo aquí en el programa, que és una presentació, que és un cicle, és una part del cicle que parla de que el cinema europeu és potser en aquest moment és un dels millors del món, i per això hi ha una pila de pel·lícules europees en aquest cicle. Penso que el cinema europeu, no sé per què, perquè clar, això va a vegades a cicles, no? Jo suposo que és la política de protecció, sobretot del cinema francès. I la comunitat europea també, en aquest sentit, té bastant a veure en aquesta qualitat del cinema, perquè penseu que la comunitat europea està fomentant les sales d'exhibició del cinema europeu. I aleshores, no sé, jo, si vas al Verdi, per dir-ho d'alguna manera, és una sala d'exhibició europea que està amb una subvenció de la comunitat europea. I sembla que hi ha d'unes 2.500 sales arreu del món repartides en uns 600 països o una cosa així. Clar, que només fan pel·lícules europees. I això és molt important perquè si tu una pel·lícula tens l'exhibició assegurada, vol dir que ja tens molt perquè es va difonent. I en aquest cicle, doncs, he tractat de posar el millor que hem trobat al cinema europeu, perquè no sempre es pot posar el que un vol.
Seran 15 pel·lícules des d'aquest tercer trimestre, 12 d'elles produïdes a Europa i 11 dirigides per autors europeus. Si et sembla, les comentem molt breument, el Sergio, si més no, les citem, i si voleu la setmana vinent hi entrem més en detall.
Home, jo per sobre, jo penso que una panoràmica...
Vinga, va, doncs frase per pel·lícula, el Sergio les enumera i l'Àngel ens en fa una síntesi.
Això és difícil, eh?
25 d'abril, la primera, Amour, de Michel Haneke.
L'indiscutible pel·lícula número 1 del cine mundial de l'any passat.
Doncs mira, fàcil.
Oh, ja, ja.
El 2 de maig tindrem Quartet de Dustin Hoffman.
Una sorpresa, una comèdia sobre la tercera edat, la primera que dirigeix Dustin Hoffman, i a Anglaterra, i amb humor britànic.
I ho fa bé?
Sí.
Fantàstic.
No, i no surt, com a actor.
Ai, no apareix.
No, dirigeix ell.
Fantàstic. El 9 de maig, Dans les Maisons, de François Ozon.
Quina, perdó?
Dans les Maisons,
sí, aquesta està considerada també una reflexió sobre el món de la paraula, les relacions humanes, i és, si no la primera, també la segona pel·lícula francesa.
16 de maig, Terra ferma, d'Emmanuel Crialès.
Molt original, italiana, sobre la immigració en el poblet de Sicília, si no m'equivoco.
Una altra, aquesta és bastant coneguda, 23 de maig es podrà veure Le Prénom, El Nombre, de
sí,
Mathieu Laporte i Alexandre de la Patie.
Aquesta l'hem programat perquè un dia després el Teatre Auditori fa la versió teatral. I això sempre, encara que no us ho penseu, hi ha molts sancugatencs que els agrada repetir teatre i cinema. Sí?
Un dia al cinema i l'endemà al teatre.
Sí, sí, perquè d'aquesta manera em poden comparar com es poden fer les pel·lícules amb diferents mitjans.
A veure, aquesta se la dic bé. El dia 30 d'abril, una pel·lícula romanesa, francesa i belga, Dupa de Lauri, Más allá de las colinas, de Christian Mungliu.
Molt dura. El Mungiu és un dels millors directors del cinema d'aquell país i és una pel·lícula molt dura. L'has vist tu?
És la més dura que programes, Àngel?
Perdó?
És la més dura...
Ui, no ho sé, però és molt dura en el sentit que parla de la religió com a secta, i això és molt important perquè se mostra un fanatisme religiós.
No l'he vista, no, he sentit a parlar, però hi perseguia aquesta
dura,
duresa.
Molt dura, molt dura.
Una pel·lícula danesa pel dia 6 de juny, danesa i sueca, es titula Den Skalde de Frisor, Amor es todo lo que necesitas, de Susan Brier.
Una comèdia estimulant de la Susan Brier.
un altre que debuta com a director, un actor que debuta com a director, el Ralph Fiennes, que el dia 13 de juny podrem veure Coriolanus.
Sí, perquè el Ralph Fiennes, que mira, precisament...
apareix a Grandes Esperanzas.
Sí, mira, fa d'actor amb aquest Grandes Esperanzas...
I aquí, passa a la direcció.
Molt ambiciosa, la pel·lícula. És adaptar el Coriolanus de Shakespeare, que és una de les obres menys conegudes en Shakespeare, i fa una versió molt personal.
El dia 20 de maig podrem veure Pulé os Prunes, pollastre amb... ara ho diré... pollo con ciruelas, ara no
pollastre
amb prunes, ara no, no
sóc,
mira que era fàcil,
pollo vinagre, sí, no?
Pollo,
no?
No, Pulé os Prunes es diu la peli.
Ah, ja, però en castellà
que li... la traducció que
pollo con ciruelas,
pollo con ciruelas, pollo con ciruelas, sí, sí, ara, sí. Pollo con ciruelas,
una pel·lícula francesa, alemanya i belga.
Aquesta directora va dirigir una pel·lícula política de dibuixos animals, que es deia Persepolis.
Ah.
Sí, sí, sí. I ja és una garantia, no? Aquí és una trama molt original sobre el seu país.
Fantàstic.
Sobre una part de l'història del seu país, clar.
27 de maig podrem veure The Real et 2, Dióxido y Hueso, de Jacques Audiard.
A mi aquesta pel·lícula no m'acaba d'agradar del tot, la veritat, ho he de confessar. Però reconec que la història d'amor que presenta entre un home, és un musulmà afincat a França, i una cuidadora de dofins que té un accident, és molt original, molt original.
Està, quina combinació, no?
Eh que sí?
Sí, senyor.
Sí, a mi no m'acaba d'agradar del tot, que consti, però bueno, jo tinc limitacions també.
Arribem al 4 de juliol amb una pel·lícula italiana, Io sono Lil, i aquí la tradueixen com La pequeña Venecia, d'Andrea Segre.
Sí, La pequeña Venecia és el títol en castellà. El títol que es va estrenar aquí. És una història molt també original sobre una immigrant xinesa a Itàlia que acaba a Venècia i té una relació no romàntica amb un home que és un poeta. Un poeta no reconegut. És una pel·lícula no sentimental, no sentimentaloide, però té gran humanitat.
Una pel·lícula el dia 11 de juliol d'Argentina, Brasil i Espanya, Infància clandestina, de Benjamín Ávila.
Molt original i també molt dura.
I el dia 18 d'abril podrem veure una pel·lícula espanyola que es titula El bosc, d'Òscar Aibar.
Terror a la catalana, amb pocs mitjans, que no té res que veure amb posició infernal, però està ambientada a la Guerra Civil.
Fantàstic, i aquí t'he de donar el toc, a veure, una pel·lícula americana, la última.
Sí, per què no?
Los idus de marzo, de George Clooney.
Jo penso que el millor cine del món és l'americà, encara que el que no estic d'acord amb l'americà comercial. Aquesta és una pel·lícula política de George Clooney, pel·lícula independent, que val la pena. Jo la veritat, jo no estic contra el cinema americà, estic contra el mal cinema americà o no sigui americà.
Mal cinema seques.
Sí, no, perquè el cinema americà independent és el millor, que continua sent el millor del món encara. Per què? Perquè tenen més mitjans i més professionals. Un professional nord-americà de cinema, quan arriba a fer una pel·lícula a lo millor porta, jo què sé, 50 pel·lícules, 50 sèries televisives. No us heu fixat a vegades que una sèrie televisiva que veiem de totes que surten del MacGyver, de totes aquestes que surten actualment, Ley y Orden, estan signades per gent que són directors actuals? Tenen una gran professionalitat i en saben molt.
És la seva cantera, seria això,
Sí, i tant, que la pedrera de les sèries televisives és una gran pedrera. Aquí, desgraciadament, no ho és, perquè com que tenen més imposicions, però bueno, aquí podria ser-ho, però aquí, fixeu-vos que hi ha pocs realitzadors de sèries televisives que facin el salt després del cinema, n'hi ha molt poquets.
Doncs aquestes noves projeccions al cicle Cinema d'Autor arribaran a partir del dia 25 d'abril i acabaran, com dèiem ara, amb Los Idus de Marzo el 25 de juliol. Abans, però, ja ho hem comentat, avui, sense anar més lluny, The Angel's Share, a 8:15 del vespre, i a les 10 de la nit, com sempre, el preu de 4,30 € amb descompte de 30 cèntims si compreu l'entrada abans per internet. I avui amb l'Àngel hem comentat Grandes Esperanzas. Fins aquí, Àngel. Ens veurem dijous de la setmana que ve.
Molt bé.
Pues bona setmana i bon dia.
Igualment.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.